COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem Herrera en COPE, però des de Lleida. Ja ho saps, que ens escoltes a través de les freqüències que tens a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, a través de les aplicacions al mòbil. Tria l'emissora de Lleida, que a més t'ho permet, i si no, a www.cope.es, que també pots triar l'emissora de Lleida. Són les 12:20 minuts, dimarts 1 d'octubre del 2019. Ahir festiu a la ciutat de Lleida, per tant això és un dimarts-dilluns, a més és 1 d'octubre, que fa 3 anys doncs, no passava res un 1 d'octubre, fa 2 anys va haver doncs, la història, aquell dia, i per tant ara l'1 d'octubre doncs, és un altre d'aquells dies en el que passen coses. És curiós, hi ha un munt de dies que passen coses. Passen moltes coses, però seguim igual. I seguim igual en tots els fronts. En tots els fronts, sobretot en el tema del canvi climàtic, de la conscienciació, etcètera, etcètera. Dic això perquè divendres va haver la concentració al marge esquerre del riu Segre i, francament, es parla de 1.000 persones. És igual, no ens posarem amb segons els organitzadors o segons la Guàrdia Urbana, que no hi era tampoc, però és igual, 10 amunt, 10 avall, 1.000 persones. És a dir, si el dia en el que ens hem de mobilitzar perquè es passi de les paraules als fets, quan estem a punt de creuar la línia vermella, la de no retorn, i en segons quins casos ja l'hem creuat amb el tema del canvi climàtic, posem 1.000 persones un divendres a la tarda a la canalització del riu Segre, és que tenim un problema amb la nostra llista de prioritats. I ja ho sé que és difícil de... És a dir, és difícil... Perquè, clar, per molt que ens diguin que sí, que està tot molt malament, escolta, potser quan m'ho diuen amb consciència, però acaba el dia, me'n vaig a dormir i l'endemà, escolta, torna a sortir el sol i farà més calor, més fred, però tot sembla que estigui igual. I perdem aquella conscienciació. I jo crec que això hauria de ser ja prioritari a les agendes de tots els polítics. Mira, ara ja hi haurà eleccions generals el 10 de novembre. Els partits que passin per aquí els hi preguntarem sobre aquest tema directament. Què és el que proposen. Però no de paraula, de fets. De fets. És que hem de passar ja de les paraules als fets. En fi, vam parlar de... Va passar això divendres, ara en parlarem. I escolteu que estem a dimarts, dèiem, que estem a dimarts i per tant avui ens visitarà la Mari Carmen Salvador recordant doncs, el que passava fa 25 anys. Fa 25 anys ja ens deien que hi havia un problema climàtic. No és el que parlarem avui amb la Mari Carmen, però fa 25 anys ja ens ho deien. És més, això ho acabaré de buscar, però fa més de 100 anys que els científics ja van dir que el que estàvem fent no estava bé i que acabaria repercutint el dia a dia de l'ésser humà a sobre el planeta. Fa 100 anys. Després ja ha vingut tota la resta ja d'evidències científiques. Però fa 100 anys els científics, que llavors es cremava molt carbó, i ens van dir, ull, això no sembla que sigui massa bona idea. Això no serà sostenible en el temps. Si ho fem un dia no passa res, ni dos, ni tres, ni un any. Però això, si ho allarguem, no serà bo. Mira si ho hem allargat, que Espanya segueix havent centrals tèrmiques on cremen carbó, una ben a prop, aquí a l'Aragó, tot i que té nom d'Andorra, però aquí mateix. Fa més de 100 anys que ens ho van dir, ja, Però vaja, que avui amb la Mari Carmen Salvador parlarem de recordant el que es deia fa 25 anys. Escoltarem música, també, de fa 25 anys. També escoltarem l'entrevista dels Barris amb el Cosme García i la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, l'espai gastronòmic amb el Felip Urbano, el sommelier del Sheyton, i a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics. Però abans... Et dic que estem a 24 graus a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat a la província de Lleida, però van creixent alguns núvols, sobretot a la zona del Pirineu, i durant la tarda podem tenir algunes pluges. Les temperatures pugen 31 graus a Lleida i a Balaguer, 30 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent és variable, fluix anirà canviant a component oest amb la mateixa intensitat, amb algun interval més moderat durant la tarda. Per demà dimecres tindrem al Pirineu el cel ennuvolat amb algunes pluges, sobretot a la Vall d'Aran, A la resta de la província de Lleida, cel poc ennuvolat i la cota de neu baixarà entre els 2.600 i els 2.200 metres. Les temperatures baixaran de forma notable al Pirineu. Arribarem als 29 graus de màxima a Balaguer, 28 a Tàrrega, 27 a Lleida, 23 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. A cotes altes del Pirineu, el vent serà de nord-oest moderat amb algun interval fort i ratxes molt fortes, i a la resta de la província vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Doncs de cap a la darrera hora informativa.
Ope Lleida. Estàs informat.
I com a darrera hora direm que un home de 33 anys ha resultat ferit de gravetat avui dimarts en un accident laboral a Mollerussa. Es tractaria d'un operari que treballava a la teulada d'una empresa i que ha caigut des d'uns 15 metres d'alçada per causes que s'investiguen i que ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Com dèiem, un miler de persones es van manifestar a Lleida per reclamar ajuda contra el canvi climàtic. Que haguem de demanar ajuda perquè se'ns està caient la casa, per entendre'ns, el símil de casa en planeta, per entendre'ns, eh? Doncs, vaja, ja ens ho podem fer mirar, eh? Es van exigir mesures concretes a les administracions en el marc de la vaga mundial pel clima. I crec que és el que s'ha de demanar. Prou hi ha de declaracions, prou de frases, de micròfons, prou de tot això. Ara feu el que heu dit que faríeu. Petites, mitjanes i grans coses, totes. No cal començar per unes, es poden fer totes a l'hora. Petites, mitjanes i grans, però s'han de fer. I no ens hem d'esperar que s'aprovi el pressupost, a veure si ens posem d'acord per aprovar un pressupost, i si s'hi aprova ja tornarem a fer un estudi. No, això ja no serveix. D'aquest temps ja hem passat. Això ja no serveix, no funcionarà més, això. Estem avisats i reavisats, i ara ja ens n'hem d'anar directe als fets. Per cert, que els experts alerten que el canvi climàtic reduirà la producció de bolets a Catalunya. L'afectació no serà igual a tot el territori i poden haver llocs molt localitzats que en surtin beneficiats, però la gran majoria, doncs, el que farà és reduir la producció de bolets. El riu Ebre, el seu pas per Tortosa, ha portat un 30% menys d'aigua que la mitjana durant aquest darrer any hidrològic. Les aportacions entre l'1 d'octubre del 2018 i el 30 de setembre s'han situat en 6.037 hectòmetres cúbics, el quart pitjor registre dels darrers 20 anys. Que l'alteració climàtica està darrere de tot això, no cal que en tinguem cap mena de dubte. Per cert, que diumenge es va clausurar la Fira de Sant Miquel amb uns 130.000 visitants, ja sabeu que 1.000 amunt, 1.000 avall, tant se val, però bastanta gent, la temperatura, la meteorologia va ajudar i molt, i Fira de Lleida ha fet un balanç positiu d'aquest doble certamen, de la Fira de Sant Miquel i del Eurofruit. Només una coseta a dir, una tonteria, si vols, eh? No hi havia fruita. No hi havia fruita. Fira de Sant Miquel i el 34è Saló d'Eurofruit. No hi havia fruita. Jo recordo aquells anys, al Palau de Vidre, amb aquells mapes i aquells muntatges amb fruita. No hi havia fruita. Any 2019, Fira de Sant Miquel, no hi havia fruita. Si és que hi havia un periodista, un fotògraf, buscant fruita per poder fer una fotografia on sortís fruita. I no em val que hi havia un estand que tenien 6 peres allí a sobre. No hi havia fruita en una Fira de Sant Miquel. En fi, parlem d'esports, va, ho fem amb Control Motor, amb Hyundai.
Control Motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Tot i que estem a dimarts, és un dilluns per nosaltres, almenys a la ciutat de Lleida. Anem a fer la repassada dels resultats del cap de setmana en futbol. El Lleida Esportiu es va imposar per la mínima, però es va imposar al Nàstic de Tarragona 1-0. En bàsquet, primera jornada a la LEP Or, amb victòria del Força Lleida. Corunya 65, Força Lleida 82. Nova derrota a la segona jornada a la LEP Plata pel Pardinyes Lleida. Villarrobledo 85, Pardinyes Lleida 75. 73. Demà es juga la tercera jornada a casa, Pardiñes-Lleida, davant del Real Murcia. I amb hoquei a la Continental Cup 2019, a les semifinals, el Porto va guanyar el Lleida Llista per 2-8.
Con Nubela Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Cabello fino, falta de volumen, que va. Pelo dañado, ya no. Caída de cabello, nunca más. Nubela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Doncs apa, ja saps que els dimarts, i ara amb més temps que mai aquesta temporada, el que fem és rebre a Mari Carmen Salvador per fer memòria del que passava fa 25 anys. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Els dimarts el que fem és asseure'ns aquí. Si la temporada passada que venia cada dia la Mari Carmen ja venia molts papers, doncs ara imagina't, perquè ha de resumir tota una setmana i ja ve carregadíssima de papers. Però la mecànica és la mateixa. Això es tracta de que, en la mesura del que puguis, si ens escoltes des de casa... Home, si vas conduint, no, concentra't a la conducció. Però és que paris un moment... Te'n vagis cap a la primera setmana del mes d'octubre i darrers dies del mes de setembre de fa 25 anys, de l'any 94, i a veure si recordes coses que ens explicarà ara la Mari Carmen.
Papers porto, papers, sí, però sí. També memòria.
També, també.
Bé, doncs en el decurs de la cloenda de la Fira de Sant Miquel de l'any 94, l'alcalde Siurana va demanar més infraestructures, pavellons coberts, alegant les inclemències meteorològiques que precisament aquell any van ser presents en forma de pluja l'últim dia de la fira. Mm. Van augmentar els ajuts comunitaris, la qual cosa va demanar un esforç econòmic al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
No, sí, per demanar...
Ja no és que ja. Dir, però és que van ser unes pluges que van inundar els estants, bueno...
Sí.
Alguns anys era terrible. Sanitat va frenar la decisió de privatitzar el pàrquing. El delegat de la Conselleria de Sanitat a Lleida, en aquells moments Josep Santamaria, va passar la pilota a la Plataforma Ciutadana i una regulació problemàtica era necessària, molt necessària, però també era molt problemàtica, el pàrquing de l'Arnau. Les elèctriques volien augmentar la seguretat dels seus cablejats. Estaven en aquells moments estudiant desplaçar la línia propera a les escoles de Magraners. Una línia d'alta tensió propera a unes escoles i a moltes cases del barri de Magraners. La mort d'un jove, al maig del 94, va ser l'avís. Va morir en una torre d'alta tensió.
És que és veritat, que llavors no havia... Estaven molt a la vista.
Estaven al costat de les cases, sí. I damunt del col·legi d'allà, sí, de la zona. Sí. I aquesta mort per un cable d'alta tensió va provocar la reunió amb els veïns, i l'associació de veïns també van dir que l'estètica era un altre argument, perquè aquelles torres enormes allí, perill i estètica. El president de la Generalitat, en Jordi Pujol, confiava en que Madrid pagués el Segarra-Garrigues. El president de la Generalitat va anunciar menys inversions en obres hidràuliques. Pujol va augmentar la seva posició per la necessitat de no incrementar el dèficit públic, com demanava tant el govern espanyol com tots els organismes internacionals.
És molt bo, perquè el Segarra-Garrigues, que n'estem parlant fa 25 anys, que ja estava en marxa i ja tenien por que si s'acaba, que si no s'acaba, fa 4 dies, encara des de la Generalitat van dir que injectarien prop de 400 milions d'euros perquè no es quedés per acabar. És a dir, 25 anys després seguim abocant milions, però milions i milions, perquè no s'ha acabat encara.
No, jo...
O sigui, ara sembla que sí, que està a punt d'acabar-se, però...
Tots els anys que vaig estar fent aquest programa, jo, en directe... Mira, saps... em parlàvem 3 vegades a la setmana.
Però tu, Mari Carmen, saps aquella dita quan una cosa és molt llarga, que diuen, sí, sembla l'obra de la Seu,
sí,
que mai sé què vol dir, doncs ara ja podem dir, sembla l'obra del Segarra-Garrigues, tu.
Sí. Perquè l'Algerri Balaguer almenys es va acabar. L'Algerri Balaguer era un altre que estava en litigi. L'Algerri Balaguer i el Segarra-Garrigues en aquells moments.
Aquest confio que s'acabarà acabant, però però és que Déu n'hi do,
Esperem, és que és molt llarg i molt, és que, molt dificultós.
És que pensa que hi ha gent que ho necessitava, que ja ha passat una generació segurament.
Sí, sí, sí.
És que jo no sé. Bueno,
les coses estan com estan.
Les coses de Palacio,
O sigui, fa 25 anys i ara actualment. I anem al barri...
Sí.
Anem ara als barris de Lleida. Cada barri de Lleida ha de carregar amb els seus delinqüents, se deia en aquell moment.
De carregar.
Sí. Eren les paraules exactes del comissari de Lleida, Carles Aguarot. Aquest senyor va manifestar que havia que alliberar el casc antic de la pressió delictiva que patia i, per tant, repartir a aquestes persones que eren més delictives o que eren
les anem repartint pels barris.
Sí, que eren més problemàtiques, repartir-les en els barris de tot Lleida.
És que n'hi ha molts, i si es concentren se nota molt. Si els repartim, sembla que no es notarà tant. O sigui, en lloc de pensar com arreglar-ho, no, escolta, que no es noti tant.
Això és el que deia el comissari del moment.
Així estem 25 anys després.
Bé, doncs els regants també eren notícia perquè van tenir que hipotecar les seves terres per poder cobrir la seva aportació pel finançament del canal al Gerri Balaguer.
Mira, l'altre. L'altre.
Van tindre que hipotecar les seves terres per poder cobrir la despesa del que els hi tocava amb ells, del canal al Gerri Balaguer.
Vaja.
Els agricultors havien d'aportar 800.000 pessetes per cada hectàrea de rec. Mm. O sigui que Déu-n'hi-do també el Gerri Balaguer, també el que va donar per dir i per notícia. I la funerària de Lleida tindria crematori el maig de l'any 95. Les instal·lacions del forn incinerador de cadàvers es va ubicar a la carretera de Tarragona, a 5 quilòmetres de la ciutat de Lleida. Ja sabem on és, ara està dintre del cementiri.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues allí es deia que estaria a la carretera de Tarragona, a 5 quilòmetres de la ciutat. No sé.
Bueno, al final ho van anar apropant.
No sé si allí és també a 5 quilòmetres de la ciutat.
Home, en principi no, perquè allò és ciutat, però...
Però està dins del cementiri de Lleida. Bé, doncs, com ja vam anunciar la setmana passada, ara farem una pausa musical. La música que s'escoltava l'any 94, també fa 25 anys, que ens ha preparat i ens ha seleccionat el company Ricard.
A veure si fem memòria, va.
A veure...
Peligro de muerte, o no tocar las tibias y la calavera hacen dudar.
Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más.
Mira, aquest és un tema que realment es va enregistrar a l'any 93, però que quan va sonar,
va
ser conegut, va ser l'any 94.
94-95 va sonar moltíssim, i a més és que és, bueno, és empegalós, que podríem dir, no?
Bueno, és un duet espanyol. Mira, ella és la Cristina del Valle i ell l'Alberto Comesaña, però es feien anomenar com Amistades Peligroses.
Sí, Amistades Peligroses. Sí, sí, sí.
Ulla, Amistades Peligroses.
Ens va punxar moltíssim, el demanaven aquest tema.
Clar que sí. Me haces tanto bien. O sigui que també hem viatjat cap a l'any 94. És un tema que està bé dins de l'última tentació. Sí, bueno.
De l'àlbum, vols dir?
Sí, l'àlbum. Ho dic perquè és veritat, això ho vam parlar ja fa un parell de setmanes i vam dir, caram, la música moltes vegades també t'acaba ubicant en algun lloc concret, en una situació concreta. Hi ha cançons que no, però n'hi ha cançons que sí.
No, però aquesta sí, aquesta sí, perquè és molt ballable, és molt... Queda molt.
Molt bé, Mari Carmen, escolta'm, més coses d'aquesta setmana d'octubre de l'any 94.
Ara continuem amb més coses i anem a la moda. A Mollerussa es va celebrar el 8è certamen Mollerussa Disseny i Moda, que va servir, el 8è certamen llavors, per conèixer els colors i els estils de la moda tardor-hivern 1994. En la roba de dona va predominar el color negre, grisos i marrons, els vestits per damunt del genoll o fins als turnells. Mm. Hi havia les dues opcions. Ressaltarien també les transparències i es recuperaria el pantaló, mentre que els nens vestirien peces de fort colorido, blau, roig, groc i verd. L'home recuperaria l'americana creuada amb dos fileres de botons. La capital del Pla d'Urgell va assumir una vegada més amb èxit la Fira de la Moda. Es van comptabilitzar 12.000 visitants. Una de les atraccions va ser la presentació de la versió espanyola del famós sostenidor Wonderbra.
Ah, fa 25 anys, això.
Ho recordaran, eh? El famós Wonderbra. Mm. Aquí a Lleida es van posar en marxa tres línies noves d'autobús que cobrien els recorreguts a l'Escola d'Agrònoms i al complex de la Caparrella. I també es van recuperar les línies de Butsènit i Llívia.
Mira.
I es van posar nous horaris dels serveis a Capon, Magraners i als hospitals. El ministre d'Economia i Hisenda, que llavors era el senyor Pedro Solbes, va gravar el consum del tabac, o sigui que va posar més impostos, el tabac, la benzina i l'alcohol. La capseta de cigarrets rossos va pujar 13 pessetes i 11 pessetes més al tabac negre. Aquesta pujada de preus s'aplicaria a partir del gener de 1995. Per tant, els fumadors ja sabien, s'havien de rascar més la butxaca.
Pessetes de les de llavors, eh?
Des de llavors, sí. Ara si ho comptem amb euros és no res, però bueno, a llavors 13 pessetes, 11 pessetes...
Deixa.
Era
tot suma.
Era diners, sí. I també van limitar l'esport d'aventura per salvar el trencalòs. Unes notícies sobre el trencalòs que se'n parlava moltíssim. El decret seria vigent fins que aquesta au deixés de ser una espècie en perill. Lleida, amb 15 parelles, registrava el 80% de la població catalana d'aquests animals. I per aquesta mesura es veuria afectada l'escalada i el parapente, que no es podria fer per poder protegir aquestes aus, els trencalòs. I ara ja, per acabar, volem recordar que el diumenge 2 d'octubre, fa 25 anys, els lleidatans també varen celebrar la festa de la nostra patrona, la Verge Blanca de l'Acadèmia. I com que va caure en diumenge, doncs es va celebrar solemnement i es va fer també el certamen. Els actes van començar a 2:15 del matí amb la celebració de l'Eucaristia a l'Oratori de la Patrona, a l'Acadèmia Mariana, i a les 11 del matí, concert a càrrec de la Coral Shalom de la nostra ciutat. Després, a l'Auditori Ricard Vinyes, a les 12 del migdia, l'auditori de la Fundació La Caixa, a Blondel, es va celebrar el certamen marià Jocs Florals, que aquell any, fa 25 anys, es van dedicar a la Mare de Déu del Claustre de la Catedral de Tarragona. La mantenidora va ser la cantautora Maria Hostiz, que va plenar completament aquest auditori de Ricard Vinyes de la Fundació La Caixa. La cantautora va lloar la Verge Blanca, anfitriona d'aquesta trobada, com sempre. La Verge és l'anfitriona que rep a l'altra advocació i és una trobada cultural i poètica mariana. L'acte es va cloure amb l'entrega de premis als poetes guardonats, com s'ha anat fent i com es farà també aquest any 2019. No s'ha deixat de fer i aquest any serà en honor de la Virgen de la Cabeza, de la Mare de Déu de la Cabeza.
Doncs demà, que és dia 2, no és festiu, però és el dia de la patrona de
Lleida. Demà és la nostra patrona, recordeu, amics.
Vull
recordar una cosa també, que a partir ja, des del diumenge passat, des del dia 15, que era diumenge, estem cada diumenge doncs a l'espai de l'Església Notícia.
Així és veritat,
a 3:15 del matí.
3:15 a la Ona Mitjana, en 1224.
I hem tornat de vacances, ja som aquí i tenim doncs entrevistes que jo penso que són interessants.
Molt bé, Mari Carmen, bona setmana.
Igualment per tots.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, ara sí, que ens acostem ja una mica més cap a la una. Sabeu que avui és dimarts, ja ho sé que és estrany, però avui és dimarts, ahir va ser festiu, i per tant tenim doncs l'entrevista de Barris amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, preparant la festa patronal de la ciutat de Lleida.
Sí, és veritat. Fas bona veu, de totes maneres, no tens gaire ressaca ni t'ha deixat massa petjada la festa.
No, la veritat, bueno, tenim que
dir que
ha sigut una festa participativa a la qual, clar, com estava tot molt concentrat, llavors la gent ha respost, no? Jo ahir vaig dir una cosa, que vaig anar al balcó de l'Ajuntament a veure els focs artificials, que no està malament, és una empresa novedosa que jo no coneixia, però sí puc dir que ahir mai a la vida havia vist ballar tanta gent sardanes com ahir, no sé per què ha sigut això, eh? La veritat que mai participa gent, una rotllana, dos. Bueno, ahir hi havia cinc rotllanes a la Costa.
El regidor Ignasi Amor va dir que volia que la gent ballés sardanes i,
claro que sí,
tot això.
I d'aquí 4 dies ballaran jotes, i d'aquí 4 dies ballaran sevillanes, i d'aquí 4 dies l'altre dia van ballar també el baile del candil, que ballen los extremeños. La cultura és la cultura de tots, i això ho saben tots. Ahir precisament la primera salutació que va fer l'alcalde, no sé per què serà, va saludar les cadenes regionals.
Veus? Molt bé, barris, Cosme.
Bueno, doncs barris, han de parlar d'un multitudinari, i ara parlem amb la pubilla del barri de la Bordeta. Senyora Carme Guerrero, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Quasi és un honor, no?, que diguin pubilla del barri.
Pues sí, perquè a més, us diré una cosa. Jo quan tenia 9 anys vaig ser pubilla d'un poble que es diu Arança, a la Cerdanya, per la Festa Major.
Que és el teu poble?
Que és el meu poble.
Tu ets de muntanya?
De muntanya, de la Cerdanya, lleidatana.
Per cert, ja que han començat així, tu vas ser d'aquelles que, bueno, ho vas deixar passar, te vas enfadar, vas trucar al president de la FAP, te vas enfadar amb la de polítiques...
Bueno, relacionat amb les pubilles, jo penso que les tradicions s'han de conservar. Les tradicions són boniques i si comencem a posar novetats s'aniran perdent. Nosaltres, al barri de la Bordeta, tenim pubilles i hereus.
Per un tubo, per un tubo en teniu un munt.
Perdona?
Que dic que teniu un munt, moltes pubilles i pubilletes,
sí, sí,
i hereus.
Bastantes pubilles. Costa una mica més que les més grans, de 16, 14, 18 anys, ho facin sempre si fa vergonya, bueno, sempre hi ha una miqueta així de coseta, no? Però això és bo de conservar la tradició. Però nosaltres, quasi cada any, quan ens toca i ens han demanat pubilla a les festes del maig, nosaltres l'hem presentat i han estat contentíssimes. I han explicat després, han vingut ensenyant-nos a l'àlbum, a explicar l'experiència, cosa que no ho pensaven que fos tan bonic i que s'ho passessin tan bé. I algunes inclús van dir, no es pot repetir més, dic no. Jo trobo que tal com se fa, escollir pubilles, que hi hagin sigut pubilles als barris, jo penso que és molt bonic, que es conservi lo de les pubilles. Inclús ja fa temps jo que comentava, home, també seria bonic de que les pubilles també anessin acompanyades de l'hereu.
Sí, sí, per supost que sí.
Vale, de l'hereu. I la veritat, nosaltres hem preguntat, hem parlat d'això, i la gent està a favor de les pubilles, és que es guardi les tradicions, de que vagin als actes que representen a la ciutat, representen a tots els barris i zones que perteneixen a lo que és el centre de la ciutat.
Ja veurem, com que el dia 14 ve el director de Cultura Popular i Tradicional a parlar precisament a la regidora de Polítiques de Feminisme, i suposo que també estarà el regidor de Festes, intentarà també el president de la FAP, i el president de les Cares Regionals està present per saber de què va tot això.
Perquè, claro, és com una espècie de... Jo no ho sé explicar, com si fos com un toldo, no? Que no és toldo exactament el material, perquè així ja molt...
Perquè algú entengui, és un cobert xilau, és un cobert xilau.
Ah, correcte, correcte. Bueno, doncs llavors, quan plou, com que no està suficientment i no ho han fet suficient pensat, hi ha una garantia, home, que no es deixin fer malbé aquest material, perquè actualment, si aneu a la pista, hi ha 4 o 5 bosses que la veritat fa pena i allò pues, se deteriora. Home, posem les coses clares, fem els manteniments correctes i més quan hi ha una garantia i que allò no es deteriori, que són molts, molts diners que hem pagat tota la ciutadania.
Per cert, hi ha eleccions aquesta setmana a la FAP, només hi ha una candidatura. Hi ha gent de diferents aspectes i formes de pensar. Com veus tu la FAP actualment i aquesta reestructuració de Junta? Tot i que no canvia el president.
Bueno, espero que la nova reestructuració de Junta faci que la FAP treballi més cara a les entitats. Que fins ara jo no ho he vist. Cara a les entitats. Vale? A mi me van proposar ara tornar-me a presentar i vaig dir que no, perquè jo ja ho vaig fer una vegada, els vaig donar l'oportunitat, bueno, van acceptar que no, doncs pues vale, correcte. Doncs pues ara, si hi ha nou membres de Junta, bueno, espero que realment representin a lo que és les entitats i lluiten per les entitats veïnals, perquè si no anem amb un deterioro, perquè surten moltes plataformes, moltes que volen pràcticament fer el que ja es fa a les entitats veïnals, i això l'únic que comporta és divisions i, a més, subvencions aquí, subvencions allí. I jo penso que unes entitats veïnals que han fet una tasca, parlo de totes, durant anys, jo penso que es mereixen que continuen així. I la CAP té molt que jugar amb això.
Carme Guerrero, actualment les entitats veïnals, tu creus que tenen la missió aquella reivindicativa, informativa o festiva?
Nosaltres per lo que volem per nosaltres és reivindicativa informativa. Això ja t'ho garantitzo. Que després afegim pues, actes i festes, claro que sí, perquè s'ha de fer, s'ha de fer. Però sobretot les entitats lo que han de fer és treballar per millorar i reivindicar tots els temes que hi ha en una zona o barri i fer un seguiment de que allò es vagi complint i atenció a la gent per fer una mica de pont, com sempre he dit, encara que tinguem regidor o regidor de barri, és bo, perquè un regidor o una regidora no pot estar cada dia tampoc en un barri o en una zona. Pues una entitat veïnal sí que hi són, rebeix moltes propostes o moltes queixes de veïns, pues nosaltres som aquest pont des dels nostres barris o zones fins a l'Ajuntament.
Carme Guerrero, tu coneixes el tema. Els agents cívics, creus que són necessaris? Haurien de tornar els agents cívics i tindre presència als barris?
Bueno, els agents cívics, jo parlo de quan jo hi he estat, fan una tasca molt bona, el que passa que no estan autoritzats ni per multar ni per d'altres coses. Però, per exemple, per donar una informació, perquè nosaltres vam donar molta informació a molta gent que no sabien moltes coses, i anàvem per les places, per exemple, que sí que això tothom ho fa i no respecta, a les places, pues, bueno, per informar sobre què és el que s'ha de respectar en una plaça infantil, ¿vale? Quan creuaven per fora del pas de vianant, quan algú te demanava per un carrer determinat, que ui, ara no sabien on era i anaven una mica perduts, pues nosaltres els informàvem. Vull dir que després d'una miqueteta estar al tant de tot el que hi ha pels carrers, per exemple, hi ha molta gent demanant a davant de comerços, a davant, que això tampoc és bo. Nosaltres també teníem la missió d'advertir-los i acompanyar-los fins a serveis socials, que era on els teníem d'acompanyar si es deixaven. I bueno, jo penso que la funció és bona, però s'ha de marcar unes línies, que jo parlo de quan estava jo, quan hem estat un grup, que jo penso que es feia una bona tasca.
Dos preguntes per acabar. Una, també el teu barri, tu has lluitat moltíssim perquè tinguin el segell de garantia quan a la neteja. No te'n surts perquè a vegades els propis veïns també són una mica culpables, segons ho has dit tu.
Sí, sí. Nosaltres, mira, vam aprofitar el dia de la mobilitat, el dia 22, i vam fer una campanya, a la vegada, vam fer una campanya de civisme. I van acudir molts nens amb els papàs, que això és bo, perquè no solament al col·legi i el que faci l'entitat veïnal, sinó que depèn molt també ja de casa de cadascun d'aquests nens o nenes. I nosaltres vam fer una campanya i continuarem fent la campanya, perquè la veritat, el 50% de la brutícia i l'incivisme els tenen els propis veïns, perquè no respecten les papereres, no respecten els contenedors, no respecten les places, i això és lamentable, perquè jo a tothom li dic és que el carrer és una continuació de casa nostra i el mateix que a casa volem la neteja i el civisme, al carrer també, perquè una vorera ben neta, una plaça ben neta, ja no depèn solament que l'Ajuntament la netegi, sinó que els veïns utilitzin les papeleres perquè no quedi res a terra.
Carme, jo recordo...
Nosaltres el dia de la mobilitat, pues resulta que hi ha una senyora que té una planta baixa al carrer Hostal, i si veieu aquell tram que agafa tota la seva façana, no hi ha ni un xiclet al terra. Cada dia, com en un poble, aquella senyora ho treu. Inclús va treure dues plantes per dir, mireu, això és el civisme. I l'hem penjat al Facebook perquè penso que s'ha de destacar això. I jo faig una crida a tothom, ja que estic aquí, m'escolta la gent del barri, que sobretot el barri és de tots. El barri és una continuació de casa nostra, com si tinguéssim un pati. Pues cuidem-lo, que no costa res. No costa res de complir.
Sí, sí.
I a l'Ajuntament que apliqui l'ordenança municipal ja. I així me sembla que entre unes coses i l'altre ho aconseguirem.
És veritat. Fa 8 anys, com a mínim, que recordo jo les reivindicacions, sobretot dels nens i les nenes, pubilles i hereus, que reivindiquen, sobretot, que quan treguin els gossos, això és una reivindicació de cada any, que deixen net el lloc on passin amb els gossos, que el gos no té la culpa ni la gossa. I acabem, Carme, 30 segons. Quina reivindicació tens així urgent per l'Ajuntament, si s'escolta el senyor Puello o la regidora de barri?
Bueno, ara per ara, que faci de manteniment de places voreres, d'herbes, d'arbres, que el manteniment no és cap projecte ni pressupost. Per tant, el manteniment, i el manteniment de que hi ha algunes voreres que els hi falta rajoles, que estem contínuament mandant, diguéssim, whatsapps amb fotografies i tot. El manteniment dels barris és prioritari. Si volem tindre una ciutat, això, el manteniment dels barris i o aplicar l'ordenança municipal, penso que és una cosa que s'ha de fer ja.
Carme Guerrero, moltíssimes gràcies, presidenta de l'Associació de Veïns de la Bordeta. A veure si tot això que dius es pot complir, que ens escoltin les...
Espero que el senyor Puello sí, perquè jo penso que el dia que em va atendre per primera vegada, que vaig ser molt criticada en els puestos, que diu que sempre vaig sola, jo porto sempre la paraula dels meus companys de junta quan vaig a un puesto, i me va atendre molt bé, i penso que els hem de donar una oportunitat d'entrada perquè comencin a ser la tasca. Però ara ja hem començat al setembre, hem passat el setembre, estem a l'octubre, i jo penso que a partir d'ahir és quan s'han de posar
a complir, les piles. A complir els deures. Carme Guerrero, moltíssimes gràcies. Ja ho veu, Ricard.
A vosaltres.
La Carme Guerrero, doncs, Carme. És així, eh?
No, però ja, si el que diu té tota la raó del món.
No, sí.
De començar a
no fer... solament doni als polítics, sinó a qui no es comporta, no? Si els propis veïns no es comporten, clar, passa també que s'ha de dir que a carrers de Lleida, que a mi em passa, a Capont, per exemple, clar, és més les deixalles que es treuen que els contenedors que hi ha, no?
Sí.
I molts ho tenen que deixar a terra. Això ho han de revisar, eh? Em penso que han de revisar.
Molt bé, Cosme, doncs hem parlat de barris, com sempre. Gràcies per estar amb nosaltres.
Demà, patrona de la ciutat, tindrem una entrevista cosmopolita.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Fas bona cara.
Bé, començament de mes, després d'un pan tan llarguíssim, escolta, tu no pot fallar això.
No, i tant. Ja has ballat? Has anat a ballar?
Què n'han fet?
Home, alguna cosa s'ha fet, eh?
Ja que la ballem fa dies.
T'has quedat a gaudir de la festa major o has aprofitat per marxar?
Jo el que et puc dir és que n'hi ha que la ballem fa dies.
Ah, encara. Vale.
El que passa és que llavors entén-ho com vulguis, això.
No t'ho dic, perquè és el debat habitual de que hi ha gent que al ser ahir festiu i aprofiten i marxen.
Molta
gent. Hi ha gent que ho critica i hi ha gent que no. O sigui, hi ha gent que diu, no, home, no, s'ha de fer ciutat perquè és les festes de tardor i t'has de quedar aquí. I hi ha gent que diu, mira, escolta, per dos dies de festa que tinc a l'any i que caiguin així puc allargar el cap de setmana, aprofito i marxo. Crec que és lícit tot de les dues postures, però vaja, hi ha aquestes històries. En fi, nosaltres res, ara
nosaltres
ens emboliquem. La finestra
més,
dels records, va.
Avui comencem més, comencem octubre. A més, abans l'olives començava a collir el novembre per Santa Caterina, però ara també ja hi ha aquestes olives en verd que no sé què, fan oli fruitant, no sé què, i tot s'ha avançat. Doncs pues parlem de la collita de les olives,
va,
perquè està a la porta de la cantonada. La feina tradicional de collir olives no requereix gran esforç físic, i a més ara se fa tota maquinària.
Sí.
Nosaltres parlem de com es feia tradicionalment, però ara posen la màquina allí, posen les bonasses...
Curiós, ho fan relativament tot, ràpid, eh?
Sí. Cal dir que abans, i parlem d'abans, el problema era quan la boira humida es posava plana i el fred gelava. Llavors quedava tot un gebre que matava les olives i impedia collir-les. Per aquest motiu, la gent aprofitava al màxim el bon temps per tal d'acabar com més aviat millor la collita de les olives. El fet de treballar en colla, i no ser una feina físicament pesada, convida la conversa entre els seus components i anys endarrere, doncs cantaven la gent, i se sentia cançons, algunes de les quals eren pròpies d'aquesta feina. Fins i tot hi havia una mica de pica entre colles de collidors diferents, a veure qui cantava més. El pagès, abans d'esmorzar en família, a la hora del foc, i després marxava amb el carro i la mula, amb els sacs i les borrasses, tots cap al camp. Es tenien les borrasses sota les oliveres, i els homes enfilats als bancs i les dones des de terra, i tot collint cantaven cançons. El dinar era lleuger, una arengada crua, un clafoll de ceba i un crostó de pa.
Caram.
I ràpid, ja que al bo del dia no es podia perdre temps dinant perquè havia de collir-se les olives. Cal dir que a posta de sol tornaven a casa i mentre passaven les olives pel passador per tal de treure'n la fulleraca i després les duien al molí, la mestressa feia el sopar, que normalment era sopes escaldades, fesols o cols i trumfes amb cansalada i botifarra. De fet, se'n tenia i se'n feia en abundància, perquè en sobrés per l'esmorzar del dia següent. I a dormir aviat, per no gastar gaire llenya, que l'hivern era llarg. Avui aquesta feina ha evolucionat molt i la mecanització del camp i el canvi de la vida social ha portat aquests canvis de fer-ho tot en maquinària. I també l'extensió de les oliveres, malauradament, tot i que se n'ha plantat de noves, ha anat minvant perquè la gent es va fent gran i ja no pot treballar als camps. I la dita d'avui, Ricard, ens diu que dels fruits de l'octubre ningú no en viu. Què vol dir això?
que no n'hi ha massa.
A partir del setembre ja els fruits ja s'han collit tots.
S'ha collit tot, això ja. Molt bé, Joan, fins demà.
Adéu.
20 segons, arribem a la una, senyals horàries, darrera hora informativa, i després seguirem des de Lleida amb la previsió meteorològica, amb la informació de les comarques de Lleida, l'espai gastronòmic, ja a dos quarts de dues, estem a dimarts, sembla dilluns, però és dimarts, la tertúlia dels polítics.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Normalidad en las calles de Cataluña cuando se cumplen 2 años del referéndum ilegal del 1 de octubre. COPE te está contando el dispositivo de seguridad que desde hoy ha comenzado y que se va a mantener durante las próximas semanas de cara a la inminente sentencia del juicio contra los líderes separatistas. Juan Baño.
Efectivamente, en medio de la tormenta, Mossos d'Esquadra intenta mantener la calma ante el desafío del orden público que, por otro lado, alientan los propios máximos responsables políticos del cuerpo, la Generalitat. La cúpula política de Mossos, nos dice un portavoz autorizado, sabe lo que tiene que hacer y cuál es su papel. Las cosas están muy claras, se va a cumplir en todo momento con lo que ordenen jueces y fiscales y se va a combatir a los violentos. Información, seguridad ciudadana, mediación, movilidad, todos los departamentos están activados y lo harán en los próximos días en 6 fases según los escenarios que se planteen. Hoy se ha activado el máximo nivel de despliegue de los antidisturbios, las unidades ARRO, pero será a partir del próximo lunes cuando se activen nuevas fases del operativo. Se han advertido a los agentes que a partir de la lectura de la sentencia del procés, Mossos se coordinará con policía y guardia civil en las calles de Cataluña. Sin embargo, el hastío está muy generalizado en las unidades más sensibles. Los propios antidisturbios de ARRO amenazan con hacer una plantada, un parón, por el nuevo esfuerzo que se les exige sin recibir ninguna compensación económica por ello.
A un mes para el Brexit y cuando se desconocen cuáles van a ser las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión, estamos pendientes de los más de 330.000 británicos que residen en España. De momento se quedan y hacen gestiones para mantener, entre otras cuestiones, su cobertura sanitaria. Manuel Ángel Gómez.
Más de la mitad de los británicos que viven en España son jubilados, muchos ni siquiera están inscritos como residentes y ahora se están registrando para no quedarse sin cobertura médica después del Brexit, según nos ha contado la cónsul británica Sarah Jane Morris.
Muchos no han sacado la residencia si son personas jubiladas aquí, porque no han tenido necesariamente por qué hacerlo, ¿no?
De momento, los británicos que viven aquí no quieren irse de España, van a esperar al Brexit para ver qué pasa.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que 2 españoles de 22 y 25 años han pasado ya a disposición judicial por haber violado presuntamente a una chica en los baños de una discoteca en Valencia. Los hechos ocurrieron el domingo sobre las 7:30 de la mañana cuando la víctima habría sido abordada en los aseos de este local. Continúa la llegada de pateras en Alicante. Han recibido hoy la embarcación número 19. En 2 semanas han llegado a las costas alicantinas 189 personas, hoy las últimas 19, otras 21 han llegado en 4 pateras a las islas de Ibiza y Formentera. Cae una red de pagarés y cheques falsos. La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 33 personas en una operación desarrollada en 33 provincias. Están acusados de estafar hasta 760.000 euros a través de la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarés y cheques falsos.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Deportes,
Antonio.
Deportes, la sede de la Supercopa es el nuevo conflicto del fútbol español.
Es el siguiente problema de nuestro fútbol, la sede de la Supercopa de España. La competición se va a jugar entre el 8 y el 12 de enero y la Federación Española quiere que se juegue en Arabia Saudí. Las dudas sobre la conveniencia de jugar allí surgen por la desigualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. La última opinión sobre este asunto es la del presidente de la Liga, Javier Tebas.
Mire, una cosa es que un Estado tenga relaciones con un gobierno que no respete los derechos humanos, pero el producto, vamos a decir, se fabrica en tu Estado, ¿no? En España, otra cosa es que yo me voy a ir a organizar un torneo de la Supercopa Oficial de España, 1 y 2, todos los sitios del mundo, menos Arabia, ahora el mejor sitio para organizar el torneo de la Supercopa, donde nos están pirateando a toda la industria del fútbol, la señal, y no nos dejan explotar nuestros derechos ahí. Yo creo que no tiene sentido, ¿no?
Liga de Campeones, 2 partidos de la segunda jornada con equipos españoles, a las 7:05, Real Madrid-Brujas, sin James y sin Bale, y a las 9 en Moscú, Lokomotiv Atlético de Madrid, con la posibilidad de un ataque formado por Joao Félix, Morata y Diego Costa. Por supuesto, la jornada de Champions la cuenta el tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar quiénes son los nuevos premios Ratzinger 2019, un renombrado filósofo canadiense y un teólogo africano.
Pues mira, estos premios son algo así como los premios Nobel de la Teología. Los concede cada año la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI, que presenta su propuesta, en este caso al Papa Francisco, para su aprobación. El primero de los galardonados este año es una celebridad internacional, es el filósofo canadiense Charles Taylor, cuyas aportaciones más renombradas se centran en las relaciones entre religión y modernidad. Sobre todo ha estudiado a fondo la cuestión de la secularización en nuestras sociedades. El segundo premiado es un teólogo africano, Paul Béret, jesuita de Burkina Faso, que ha dirigido importantes proyectos para el desarrollo de la teología en África. En El Espejo ofrecemos más detalles de sus perfiles y de las razones de esta elección.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs aquí seguim des de Lleida. Ens escoltes a través de les freqüències que tenim a tot el territori lleidatà, la Seu d'Urgell, Balaguer, a Lleida, Ciutat, a través de les aplicacions mòbils, on pots triar l'emissora de Lleida, que és, a més, de manera gratuïta, o a través de la web, www.cope.es, també pots triar l'emissora de Lleida. Hores d'ara, hem pujat ja 26 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. També farem un repàs a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de gastronomia, ho farem amb el Felip Urbano, que és el sommelier del Sheyton, del restaurant Sheyton de Lleida. I a dos quarts de dues ja saps que arriben la tertúlia dels polítics, que avui és dimarts, no dilluns, que avui és dimarts. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat a la província de Lleida, però van creixent alguns núvols, sobretot a la zona del Pirineu, i durant la tarda podem tenir algunes pluges. Les temperatures pugen 31 graus a Lleida i a Balaguer, 30 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent és variable, fluix, anirà canviant a component oest amb la mateixa intensitat, amb algun interval més moderat durant la tarda. Per demà dimecres tindrem al Pirineu el cel ennuvolat amb algunes pluges, sobretot a la Vall d'Aran. A la resta de la província de Lleida, cel poc ennuvolat i la cota de neu baixarà entre els 2.600 i els 2.200 metres. Les temperatures baixaran de forma notable al Pirineu. Arribarem als 29 graus de màxima a Balaguer, 28 a Tàrrega, 27 a Lleida, 23 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. A cotes altes del Pirineu el vent serà del nord-oest moderat amb algun interval fort i ratxes molt fortes, i a la resta de la província vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Lleida. Estàs informat.
Ja hem dit abans que hi ha hagut un home de 33 anys que ha resultat ferit de gravetat avui en un accident laboral a Mollerussa després de caure de la teulada on estava fent unes reparacions a uns 15 metres d'alçada. Està traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Divendres passat, un miler de persones es van manifestar per reclamar ajuda contra el canvi climàtic. Van exigir mesures concretes a les administracions en el marc de la vaga mundial pel clima. Emma Ballester, portaveu del Fridays for Future de Lleida, reclama accions concretes contra el canvi climàtic.
Perquè és necessari, perquè ens estem carregant el planeta i volem un futur millor i possible, sobretot, per tots els joves i totes les generacions futures i presents que estem trepitjant ara mateix el planeta i que s'està carregant a poc a poc. I necessitem que, sobretot, els encarregats, els governs, els partits polítics, se'n facin càrrec i que reaccionin, sobretot, amb mesures contundents i eficaces contra el canvi climàtic.
L'altre dia em deien, arribarà el punt, si no canviem, en el que la catàstrofe serà majúscula, majúscula. I si seguim avançant en el futur, doncs podem arribar ja a coses que mai haguéssim arribat a pensar. I em preguntaven, diu, si tens fills, d'aquí 30 anys, si et pregunten, i després de que us expliquessin tant, no vau fer res per revertir aquest canvi, què li contestaràs? Jo crec que és la gran pregunta. És a dir, és veritat que aquest divendres passat la mobilització la van encapçalar els joves, de principalment dels instituts de la zona de Lleida, almenys a Lleida, i són ells els que t'estan dient, escolta, que és que nosaltres, que ens creiem els científics, ens ho estan dient. Però clar, d'aquí 30-40 anys som nosaltres els que serem adults. i som els que heredarem el planeta tal com el tenim. Els que avui en dia, doncs, tenim ja més edat i d'aquí 30 o 40 anys siguem més grans, si ens pregunten això, doncs, lamentablement, no sé què els hi haurem de dir.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Marxem cap al territori. Comissions Obreres denuncia que la Corporació Alimentària de Guissona encara té entre 500 i 700 falsos autònoms. El sindicat calcula que en dos anys s'ha aconseguit regularitzar un total de 7.263 treballadors del sector carni a Catalunya per valor de 8,1 milions d'euros. Per la seva part, la Corporació Alimentària de Guissona defensa que el seu mig miler d'autònoms fa feines molt especialitzades. Diuen que la nostra empresa és intolerant amb pràctiques que no siguin legals. Això és el que ha dit la Corporació Alimentària de Guissona. I Justícia, que posa en marxa un nou jutjat de família a Lleida. El nou òrgan suposarà la incorporació de 8 professionals i comptarà també amb un jutge i un lletrat. La granja experimental d'Almenar obté les primeres produccions d'espirulina fresca. La producció d'aquesta microalga es planteja com una alternativa en el sector primari per tal d'obtenir un aliment saludable. Que ull, el dia que entrem, analitzar el que mengem, que és una altra història. O sigui, la contaminació climàtica és un problema perquè estem respirant tot el dia i, per tant, doncs, si el que respirem no és aire pur, que ja fa molts anys que no ho és, almenys a les grans ciutats, doncs ens anem enverinant a poc a poc. Jo sé que costa de creure-ho, però és així. Almenys això ens ho diuen els metges i els científics. Però ull amb el que mengem, també, eh? Ull amb el que mengem, perquè és que, de veritat, avui llegia, mira, sobre la taula de la Mari Carmen, que té tots aquests diaris de fa 25 anys, que és on trau la informació de l'espai que fem el dimarts, que l'han fet abans a dos quarts d'una, llegia que la gent fa 25 anys no es mirava massa les etiquetes dels productes al supermercat. Jo crec que avui en dia i ens hem conscienciat i això ens ho mirem més. Altra cosa és que ens enganyin. Com, per exemple, passava amb el tema de la nomenclatura del pa integral, que finalment s'ha hagut de fer una llei, s'ha tardat dos anys en fer-ho, i ara si hi diu integral ha de ser 100% integral. Llavors, fa dos mesos, amb un 1% de farina integral ja podies dir que el pa era integral. Bueno, s'ha tardat dos anys a fer això. Ull, quan comencem a mirar el que mengem, que se'ns posaran els pèls de punta, també, eh? Mira, parlant de menjar, el corder i el vi seran els protagonistes del Festival Cordeví del Pallars Jussà. Una cinquantena d'activitats oferiran del 4 d'octubre al 17 de novembre la possibilitat de conèixer l'àmplia gamma de productes que s'elaboren a la comarca, que segur, i no perquè sigui a Lleida, segur, seguríssim, vaja, que són molt més sans que d'altres que ens podem trobar. En fi, parlem d'esports, ho farem ben acompanyats, com sempre, amb Control Motor i Hyundai.
Control Motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlant d'esports, aquest cap de setmana hi ha motos. MotoGP, Moto3, Moto2 i MotoGP. Aquest cap de setmana és la primera bola de partit, com es diu al tennis. El primer match ball, com es diu al tennis, en anglès, eh? I és on Marc Márquez ja es podria podria ser campió del món de manera matemàtica. Doncs l'afició podrà seguir en directe, perquè Cervera, el seu club de fans, muntarà una pantalla gegant i es podran seguir les curses tant de Moto3 com la de Moto2 amb Àlex Márquez i la de MotoGP amb Marc Márquez, perdó, la de Moto2 amb Àlex Márquez, eh? I recordem que el cap de setmana Lleida Esportiu va guanyar 1-0 davant del Nàstic de Tarragona. Amb bàsquet, el Força Lleida va guanyar a domicili 65-82 al Corunya. El Pardines Lleida va tornar a perdre 85-73. I a la Continental Cup 2019, a la semifinal, el Porto es va imposar 8-2 al Lleida Llista amb hoquei.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El próximo jueves 3 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE saborearán los mejores vinos en las bodegas Viña Mayor. Una de grandes vinos como Viña Mayor Tinto Roble, Crianza, Reserva, Gran Reserva o El Secreto. Un nuevo estilo de Ribera. Recuerda, jueves 3 de octubre, Herrera en COPE en bodegas Viña Mayor.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 23 de septiembre al 2 de octubre, solo en Conforama.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Amb aquesta sintonia ja sabeu que el que fem tot seguit és parlar de gastronomia. Gastronomia és una paraula supergenèrica, però que ens serveix per, doncs per explicar de tot. És a dir, podem parlar de restaurants, de persones vinculades a la creació doncs, d'aliments i de vins. També parlem de vins, evidentment, de la DO Costes del Segre i d'altres DOs, i de tot plegat. Tot això ho fem, com sempre, gràcies al sommelier que teniu, al Shayton, que ja sabeu que tornen a estar oberts des de fa ja uns mesos. És un restaurant de referència a la ciutat de Lleida, els trobes a Prat de la Riba, i el seu sommelier és el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, què tal?
Com estàs, per cert?
Molt bé, home, una miqueta així...
Estàs una mica refredat,
eh? Sí, una miqueta.
Això, no sé per què ja ho tenen. Hi ha molta gent, eh? La veritat és que està fent una bona temperatura durant el dia... Encara hi ha aires acondicionats funcionant a llocs i cap al vespre, cap a la nit, de fet, doncs fa aquella fresqueta. I mira, d'una manera o altra, doncs hi ha molta gent, una mica afectada de les vies respiratòries. Però vaja, que no és el tema, avui no és l'espai mèdic, sinó que és l'espai gastronòmic. Felip, la setmana passada vam parlar... I hi ha hagut alguna persona que ens ha enviat un missatge al nostre WhatsApp, recordem que és el 664-526-180, 664-526-180, en la que parlàvem de la DO Costes del Segre i les DOs que trobem a Catalunya. Anem a ampliar una mica aquesta informació. Anem a parlar de les DOs.
Bueno, a Catalunya jo crec que hauríem d'estar molt contents perquè és la comunitat amb més DOs.
DOs és denominació d'origen,
exacte, sí, sí,
és
sí.
Que ho diem així sí. Ràpid.
Denominació d'origen, exacte. I tindríem, si comencem per dalt, Empordà, si entrem per França, vale? Aniríem baixant i tenim Alella, continuem baixant i tenim Penedès, Montsant, Priorat, Terra Alta, Conca de Barberà, Tarragona, Cava, dintre de la zona que està de Tarragona, ens aniríem a Costes del Segre i després aniríem ja a Pla de Valles.
Caram. N'hi ha un munt,
no sé si m'he deixat alguna. Crec, però són 12.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, molt, molt.
Déu-n'hi-do. Una DO, com es crea? És a dir, per què hi ha una denominació d'origen en una zona concreta? Per agrupació geogràfica, per condicions climatològiques, per tradició?
Home, en principi és per intentar... regular i tindrà tot controlat amb el tema del cep i de la vinya, no?
Però vull dir que tenen alguna característica comú. És a dir, per exemple, la Deo Costes del Segre, doncs, bueno, evidentment estan al voltant de la ciutat de Lleida, dic al voltant perquè n'hi ha algunes que estan relativament lluny. Aquesta potser no és la més clara, però d'altres sí, per exemple, que totes estan banyades per l'aigua d'un riu, per exemple, o amb una vall concreta.
No, però la cosa seria que, clar, s'ha de regularitzar i s'ha de, bueno, tindre tot controlat amb el tema de la DEO. Uh-huh. No és perquè vagin al costat d'un riu, sinó que, bueno,
correcte,
que pues, el raïm, quin raïm està contemplat dintre de la DEO, per dir alguna cosa. A Costes del Segre, el raïm negre autoritzat seria Garnatxa Negra, Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon, Merlot, Monastrell, Trepat, Carinyena o Sansó, Pinot i Sirà. Imagina't, pues, a lo millor a Penedès hi ha en aquestes alguna més o menys.
Això és el
que s'ha de regular dintre de les DEOs.
O sigui, les DEOs també és una garantia pel consumidor.
Exacte.
Perquè, sí, més, sí, aquests vins passen per uns estrictes, exacte, controls, i a més, és difícil que ens enganyin, perquè és el que ens has dit. Escolta, s'ha de fer amb aquests raïms i, per tant, no et poden vendre aquí una cosa que no...
Aquí a Lleida hi havia cellers, perquè la DEO de Lleida no és que sigui... És bastant joveneta. És del 80 llarg.
Sí,
o,
sí, sí, sí.
No
és de les més joves, sí.
Hi havia cellers que feien vi abans d'entrar a la DEO, o de que es constituís la DEO, i feien vi que es deia vino de mesa. Que això ficava, vino de mesa, eh?
Vino de mesa.
Llavors, clar, ara mateix trobar en un restaurant o en una botiga un vi que fiqui a l'ampolla vi de mesa, doncs pues, no...
Què és vino de mesa?
Bueno, això, doncs pues, que
no... Que és que tenen... Hi ha barreges?
No.
No té perquè... cap mena de control?
Perdó, no, és el mateix, perquè és el que et deia, que aquí hi ha cellers que fins fa poc ficaven vino de mesa. I ara fica... Deo Costes del Segre, evidentment, no? Uh-huh. Però abans, com no... Si no estaves dintre de cap Deo, doncs, pues, bueno...
Vino de mesa.
Vino de mesa.
Hi ha algun altre tipus de vi?
No.
Vino de mesa, per brindar. Però vull dir que, al final, vino de mesa és com un genèric, per entendre's.
Sí, exacte.
És un genèric. Molt bé. Escolta, tu has provat vins de totes les Deos? Bueno, clar, a cada Deo n'hi ha un munt de cellers i cada celler, sí, té un munt de vins. Exacte. O sigui que déu-n'hi-do, eh?
I si no, doncs pues, intentem sempre, doncs... Pues, trobar aquell vi d'aquella denominació d'origen que no hem provat i fer una cata, clar.
Tu has provat almenys un de les 12 DEOs?
Sí, home, sí.
Sí, home, sí. Molt bé. Ara et posarem un compromís. A part, això és molt complicat, això que et preguntaré, perquè, clar, dins de cada DEO hi ha un munt de cellers i dins de cada celler, hi ha un munt de vins. Per tant, dir, escolta, quina és la millor és un problema.
No.
Però...
Coses del Segre. Ah, cap problema. Ja està.
Molt bé. Home, la veritat és que a Costes del Segre durant aquesta temporada en parlarem i anirem coneixent aquestes 7 subzones i també els principals cellers que composen la DEO Costes del Segre. Veureu que hi ha magnífics vins, magnífics productes. Però hi ha hagut alguna DEO que t'hagi... que haguis conegut i diguis, caram, déu-n'hi-do, a part de Costes del Segre, que bé s'ho treballen, o quin producte més bo, o el celler, o hi ha molts cellers, o hi ha la gent dels cellers molt units, n'hi ha alguna que t'hagi cridat més atenció que una altra?
Si no compten Costes del Segre,
sí,
ja saps que aquí som,
però, ja la deixem.
Però Costes del Segre, això està clar, vale? Sempre. Pla de Valles i Alella. Perdó. Denominació d'origen Pla de Valles i denominació d'origen Alella.
I per
què? Són dos DEOs molt petites també, també tenen, bueno, no tenen el camí recorregut a lo millor d'una Rioja o una Ribera del Duero, vale? Són pocs cellers, fan coses molt xules, jo crec que hi ha un sentiment, no vull dir que amb una DEO més gran no li fiquin aquest sentiment, però jo personalment el que jo he vist m'agrada moltíssim.
Molt bé, Felip, escolta, veig que tens un convidat aquí damunt de la taula, que no parlarà perquè és una ampolla, però tenim, exacte, aquí un convidat. Què has portat avui? A veure.
Això és de part del Jordi de Parchet, ¿vale?, que va vindre al taller el Sheyton, i és un vi nou que han tret, ¿vale?, que es diu Lo Blanc.
Ah.
A part. És molt...
Com es diu el celler?
Això és Reventós.
Reventós.
¿Vale? És una gent que té, per cert, celler a Alella, i tenen vinyes aquí, bancades de ceps aquí a Lleida. A Lleida.
Uh-huh.
I han tret un vi blanc que es diu Lo Blanc, que és bastant de Lleida. Lo Blanc, vale?
Home, de moment, amb el nom, sí.
Sí, amb el nom, sí. I és un copatge de Chardonnay Albariño. És un vi molt fresc, molt aromàtic, molt fàcil de beure, i ara mateix ja el tenim al Sheyton.
Uh-huh.
I, bueno, però ara, després del programa, pues, el tastarem nosaltres, també.
Molt bé. Escolta, però per a què el recomanes, aquest vi?
Això és un vi molt fàcil per fer a copes, tranquil·lament, i per fer un arròs, o estem a casa i agafem un dia uns pollastres, també estaria molt bé. Bueno, coses així, una pizza també, per dir alguna cosa. És un vi molt fàcil, és un vi gastronòmic, però no hem de pensar que és un vi per algun concret, sinó el podríem tindre per, bueno, per això, per disfrutar, per gaudir d'un vi que és molt fàcil.
Això ja en vam parlar farà, ara no sé si una o dues setmanes, però és una cosa que crec que hauríem d'insistir en perdre el tòpic aquest de que el tin és per una cosa, el blanc és per una altra, el cava és per una cosa. Jo sempre ho dic, no sóc de beure massa vi, però de cava sí, per exemple, però jo prefereixo beure cava que m'acompanyi tota la menjada i no només amb les postres, per exemple.
Sí, és que amb això del cava és que jo crec que hauríem de canviar, i a mi, a poc a poc s'està canviant, començar amb cava i acabar amb cava, així és que és perfecta. No, perquè tu imagina't el Nadal, ara vas a fer el vermut, vas a Casadina, i quan ja s'ha acabat de tot, te treuen lo cava. No, jo no vi cava ja. I el cava és, no deixa, és un vi. Es pomós, però correcte. És un vi. No és un vi per, o un cava per postres.
És com aquell, el van ubicar al final de del menjar, oi?
I no. No, no, no.
I no té per què?
No. Bueno, nosaltres allà al Seitor el que fem sempre és recomanar, si ens agrada el cava, començar amb cava i acabar amb cava. Si és que és perfecte. A part, sempre un vi amb gas carbònic deixa passar molt, molt millor al dinar. Sempre, sempre.
Ja veu que hi ha truquets que durant aquesta temporada anirem aprenent. Eh? Torna'm a recordar el vi, lo blanc.
Lo blanc de Ponent, se diu.
Lo blanc de Ponent.
Del R. Reventós.
Molt bé.
Vale?
Si aneu a dinar o a sopar al Sheyton, ja sabeu, us vindrà a parlar de begudes el Felip Urbano, que és el sommelier. I, escolta, si l'heu escoltat a la ràdio, li podeu dir, perquè aquest vi el tenen allí.
Eh? Mira, ahir, a les festes de Sant Miquel, que per cert, aquest any han sigut brutals, saps que sempre hem de parlar de les festes de la ciutat. El diumenge vaig estar amb el David, el xef nostre, que vindrà aquí a parlar amb altres també, fent el tancament amb un show cooking que vam fer allà a la Fira de Sant Miquel, que va ser una cosa molt xula també. T'ho dic perquè si hi ha algú que estava per allà, que va ser per el Sheyton, que...
És veritat que vau estar presents vosaltres a les festes de tardor i a la Fira de Sant Miquel, correcte?
Sí.
Com va anar?
Molt bé, hi havia molta gent, eh? Aquest any jo crec que estava, hòstia, superbé, eh? Molt bé, la veritat.
En quina zona de la fira estàveu?
A baix, quan... A recinte firal, a baix.
O sigui, al pavelló de vidre.
Sí.
Correcte, molt bé. Aquell sí, s'agrupava tota la zona de gastronomia, per entendre.
Sí, està molt bé, la veritat que molt bé. I van fer el tancament amb el David.
Molt bé. Ah, correcte, ja sé on vols dir. A l'entrada per la porta, diguéssim, de cara a l'Avinguda de les Garrigues, hi havia un panell al mig, un panell, vull dir, una zona on hi havia taules i hi havia gent fent demostracions. Correcte, molt bé.
Va estar molt bé, la veritat.
Molt bé. Doncs el Felip Urbano és el sommelier del restaurant... Del Sheyton. És que m'he venia al cap, el nou Sheyton ja ho haurem de deixar de dir perquè ja fa més de 5 mesos que estan oberts, per tant, és el restaurant Sheyton, estan on sempre. Si el coneixies abans i no hi has tornat, t'ho recomano que hi tornis perquè està espectacular per dins, espectacular de veritat. A donar el Prat de la Riba i allí els teniu. Felip, escolta, la setmana vinent t'aventures a predir de què parlarem? Ho dic perquè amb el Felip nosaltres això ho tanquem tot per WhatsApp el dia abans.
Vinga, va, fem algo diferent.
De què t'agradaria parlar?
Parlem de whiskies, va.
Aquí no et podré ajudar, eh?
Perquè...
No m'ha agradat mai el whisky a mi. No?
Bueno, haurem de portar alguna botelleta també per tastar-lo, eh?
No sé, mira...
Bueno, tu saps que el whisky és... La traducció és aigua de vida, no?
Aigua de vida?
Sí.
Bueno,
imagina't.
Jo he estat a Escòcia.
Sí, molt maco, jo també.
I he estat fent una cata de whisky, vaig patir molt, perquè clar, la noia que ens portava m'explicava allí coses i busca i tal en anglès, primer que ja l'entenia d'aquella manera, però després que no m'agradava i no veguis. Però bueno, em va agradar molt la visita, i tota la història que hi ha al darrere.
No, sempre darrere de la destileria a Escòcia hi ha algo sempre molt xulo per explicar. Bueno, podíem parlar una miqueta de les zones diferenciades que n'hi ha, també. I bueno, després també...
Bueno, mira, us deixo el número de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180. Envia'm un missatge si ja et va bé que parlem d'això o si vols que parlem d'una altra cosa.
Sí, i tant, i tant.
664-526-180. Felip Urbano és el sommelier del Sheiton, està al carrer Prat de la Riba, on sempre... i és amb qui compartim tots els dimarts aquest espai de gastronomia. Felip, escolta, que ha estat un plaer, com sempre, veure't. Enhorabona, enhorabona per aquesta activitat a la Fira de Sant Miquel.
Gràcies.
Per part del Sheiton i per la vostra també. I t'esperem dimarts vinent.
Molt bé. Vinga, una abraçada. Gràcies.
¿Sabes que el agua corriente puede contener plomo, pesticidas, hongos o restos de medicamentos? Conoce tu calidad de agua y cómo mejorarla en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Es Robert Moreno. Mister, buenas noches.
Buenas noches.
¿Algún jugador alguna vez se te ha revelado diciendo, sabrás tú si tú no has jugado a esto?
Nunca, no me ha pasado.
Nunca nadie te lo ha dicho.
Me ha pasado.
Iba a estar con nosotros Saúl Ñíguez esta noche. Hola, Saúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te mosqueas mucho cuando te toca bajar al lateral izquierdo. Te cambia la cara.
No, eso es totalmente mentira. ¿Verdad que me dices, oye, que prefiero jugar?
¿Y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, te ha costado? ¿Ha dormido?
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo sabes?
Vaya voz. ¿Has dormido algo?
Bueno, creo que una hora.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados en el partidazo de COPE cosas que no le cuentan a nadie.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En el aniversario de la muerte de Pío XII, XIII recuerda a un papa protagonista de su época.
Los alemanes no tardarán en tomar el Vaticano.
Solo hay una solución.
Cuyo legado se convirtió en eterno.
El papa levantará la voz.
Pío XII bajo el cielo de Roma. El viernes a las 10:30 de la noche, fe en el cine en 13.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Pierdo las llaves, las gafas. ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Sabes que cada día podríamos llenar 1000 piscinas olímpicas de plástico solo con las botellas de agua que consumimos en España? Conoce tu consumo de agua y su impacto en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Recorda que avui és dimarts, 1 d'octubre. És, mira, pels que treballem a Lleida, doncs és com un dimarts-dilluns, però és dimarts, perquè ahir va ser festa. Sant Miquel ja sabeu que és festiu a la ciutat de Lleida. Aquest any va caure un diumenge. Si cau un dissabte no, però si cau un diumenge es veu que sí, que es recuperen i posen els festius en dilluns, que és com crec que haurien d'anar sempre. Jo això dels festius barrejats pel mig de la setmana no és una cosa que trobi massa normal. Escolta, si hi ha d'haver un festiu, que el fiquin el dilluns. I si n'hi ha dos, dilluns i dimarts. Que així la gent que treballa el cap de setmana el dissabte el pot aprofitar, perquè si no, no hi ha cap manera. En fi, dit això, jo és que sembla que estic en campanya electoral. Va, tertúlia dels polítics, ben acompanyats. Avui s'estrena amb nosaltres el Joan Ramon Castro. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Joan Ramon ve per Junts per Catalunya. Com estàs, Joan Ramon?
Bé, força bé. Una mica cansat de la festa major, però vaja.
Anava a preguntar com ha anat la festa. L'has viscut diferent aquest any?
Sí, molt, molt diferent, molt diferent. El primer any com a polític és diferent de...
T'ha tocat anar a molts llocs?
Sí, sí. Molta fira i molts actes, sí, sí. Però vaja, a gust.
Molt bé. Recuperada ja la Carme Valls del PSC, que està amb nosaltres. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fas bona cara, per tant.
Sí, sí. Vinc de festa major, un dia de festa, després una cara fantàstica.
Veus que sí?
Bueno, la que tinc també, no fantàstica, la normal, eh?
Fas bona cara, ja està. Ángeles Ribes, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Muy bien, muy buenos días.
I la Marisa Chandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Han excusat la seva presència tant el Comú de Lleida com Esquerra Republicana de Catalunya. Bueno, anem directes cap a les dues. La veritat és que, i ho saben, jo aquí, quan entren, els enganxo a salt de mata. Els dic, la tertúlia és vostra, com sempre. Podem parlar del que vulgueu, però sempre m'acaben preguntant de què vols que parlem. Jo normalment no tinc mai res preparat, perquè penso que ho portaran preparat. Però vaja, avui és un d'aquells dies que jo ho he dit avui al començament a les 12:20, quan comencem la programació des de Lleida. Fa 3 anys, l'1 d'octubre, no passava res. Fa 2 anys va passar el que va passar, i ara l'1 d'octubre és una data més d'aquelles que s'ha incorporat al calendari, que no és festiu, de moment, bueno, que no és festiu, però que ja és una data que està allí al calendari i que ja se n'ha de parlar i que històries. A Lleida està recorrent una manifestació d'estudiants, que és veritat, s'apunten a tot, però bueno, hi ha 300 estudiants que a les 12:30 passaven per l'Avinguda Catalunya. La comissió de l'1 d'octubre ha reclamat a la paeria que faci una altra vegada un recull de tot el material gràfic de l'1 d'octubre de l'any 2017. Bueno, coses. Manifestació aquesta tarda, suposo, concentració. La veritat és que no he mirat massa el calendari. No és un tema que m'apassioni, però estem a l'1 d'octubre.
Bueno, jo crec que és un tema que un cop traiem doncs, la importància que jo crec que se li ha de donar doncs, perquè va passar el que va passar, i això és innegable, si ha de formar part o no de la nostra vida, bueno, de fet hi és, de moment hi és, no? Jo crec que és un tema que ja no apassiona a ningú, desgraciadament, no? Encara que el Joan Ramon me vegi fent amb el cap així com dient, bueno, amb algú sí que li apassiona, bueno, clar, tota la vida a algú, algo li apassiona, no? Però bueno, jo, com dèiem abans de començar la tertúlia, jo crec que és algo que hem de normalitzar, vull dir que les converses sobre la independència, sobre l'1 d'octubre, sobre si un és independentista o no, sobre si un és catalanista o no, sobre quina és la manera de pensar de la gent, han de deixar de ser agressives i han de passar igual que ho eren fa un temps enrere, que jo crec que han passat del blanc al negre i ens han oblidat de que hi ha una escala de grisos pel mig. O sigui, què és això de o estàs conmigo o estàs contra mi? Però què és això? No és veritat, no és veritat. I la societat reclamem tornar a estar a la normalitat, sense oblidar i sense deixar enrere tot el que va significar l'1 d'octubre. Per alguns unes coses, per uns altres unes altres. Però tornem a la normalitat, sisplau.
No, jo crec que a la normalitat no s'hi podrà tornar mai més. Passar el que va passar, no és veritat. Va haver uns fets que van ser molt greus, alguns ho fan patir personalment a les nostres carns, i uns altres no.
Jo també.
Jo vaig rebre, no sé si ho vas rebre tu, jo sí que vaig rebre, per part de la Guàrdia Civil, al Carràs. Jo no puc veure aquell dia igual que fa 3 anys, com diem ara. No, aquell dia va passar el que va passar. I jo no l'oblidaré, però és que mai a la meva vida. I més te puc dir, jo crec que estic en política gràcies a aquell dia. Perquè m'ha fet canviar tots els meus... Les meves creences van ser aquell dia el que me van canviar. Vosaltres sabeu que jo vinc del món de la seguretat. Jo vaig estar defendent el col·legi electoral durant el dia i a la nit.
En quin vas estar, per cert?
Al Carràs. Al Carràs i després vaig ser al Gil Galla. Uh-huh. Després vaig haver de ficar-me l'uniforme i vaig haver d'anar a guardar els que m'havien pegat. Val? El xip aquest me va trencar les esquemes que jo tenia, no? que jo sempre he defensat els cossos policials, hi ha grandíssims professionals, grandíssims, però que me peguessin a mi, que jo després els tingués que anar guardant ells, va ser un xoc dintre de les meves neurones que no ho vaig poder assimilar, i jo crec que l'1 d'octubre per a molta gent ja no serà mai el mateix, eh? I la data l'hem de recordar, perquè el que va passar són uns fets que són tan greus que la data aquesta l'hem de continuar recordant. Uns la recordarem d'una manera, altres la recordarem d'una altra, però no la tenim que oblidar mai.
Ángeles.
Bueno, yo es que ahora mismo estoy, por decirlo pronto, mal y claro, alucinando pepinillos. O sea, un señor que dice que viene del mundo de la seguridad, no, vienes de los Mossos de Escuadra, tú eras mozo de escuadra.
Y no seguridad, estaba... Isa, no es del mundo de la seguridad.
Ya, pero es que tal y como lo has dicho, parecía que fueras un vigilante de seguridad. Miembro de los fuerzos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
No, del Estado no. Fuerzas y cosas de seguridad. Bueno. No de las fuerzas y cosas de seguridad del Estado.
Ahora se entiende todo.
¿No?
Disculpa, ahora se entiende todo. ¿Por qué? Acabas de decir que estabas defendiendo el referéndum en un colegio en el día 1 de octubre en Alcarrás. Sí. Sabes que era un acto que estaba completamente prohibido y que era ilegal hacerlo, por lo tanto tú estás ahí saltándote tal, y luego la segunda vez que te oigo decir lo de no, es que a mí me pegaron, ya te lo pregunté en la comisión del 1 de octubre y dónde está la denuncia, me dijiste que no la pusiste. No,
yo me rebre moltes de denuncias, sí, ni va a agafar moltes.
Disculpa, es mi turno, y aquí tenemos muy poco tiempo y quiero decir todo lo que quiero decir. Es decir, aquí tenemos, insisto, un representante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque esto sigue siendo Estado. Recordemos además que la nómina de los Mossos viene directamente de los presupuestos generales del Estado, no viene de la Generalitat, simplemente por decir unas cuantas cositas. Y esa normalización de la vida civil no puede ser posible desde el momento en que tú tienes gente pasando por la paería, una manifestación, que lo acaba de decir Ricard, yo no sé cuánta gente eran, no muchos, la verdad, de estudiantes que estaban coreando pim pam pum, que no quede ni un. O sea, pim pam pum, que no quede ni un. ¿De quién? ¿De quién? Es decir, pasaban por delante de la paería, nos lo dedican algunos concejales en concreto, es un grito que ya se les ha puesto así en plan, no sé. Es decir,
eso es el
1 de octubre, el 1 de octubre de hace 2 años, lo que hubo no fue un referéndum, no lo fue. Lo que hubo fueron unas intervenciones que en algunos casos, yo estoy de acuerdo en que no fueron las más apropiadas ni muchísimo menos, pero para eso están los juzgados. Y tú como mozo deberías de saber que los juzgados son los que deciden al final si ha habido un uso desproporcionado o no de la fuerza, uh-huh, y no lo que digan algunos. Y segundo, la comisión no ha hecho hoy una rueda de prensa, la ha hecho el presidente de la comisión, uh-huh, al cual ya le hemos avisado a algunos que sus palabras y esa nota de prensa no representaban a todos los miembros de la comisión, como ya se dijo además dentro del seno de la misma comisión. ¿Por qué? Porque esta comisión está creada simplemente para escuchar a una parte. Y punto. No va a venir nadie que no sea para contar su drama del día 1 de octubre. Tanto que todo el mundo sepa que esta comisión, primero, no es una comisión de investigación porque no puede serlo, y segundo, que los únicos testimonios que se van a oír allí van a ser los que van a traer el señor Curria en compañía, y ya.
Bueno, ya ho he dit també la comissió. Si no volen vindre, sobre la seva consciència quedarà el no voler explicar el que van fer aquells dies.
Però tu entiendes que no tienen por qué ir a un sitio donde lo que se va a hacer es una auténtica inquisición?
També li vaig explicar el dia de la comissió que nosaltres no obligarem a ningú.
No, solo faltaría, no, no portarem, que no puedes.
No els portarem a cops de porra.
És que no puedes.
I dir algunes persones, no ho farem. Ja li vaig dir que no ho faríem així. Que nosaltres el que faríem és qui volgués vindre i que volgués explicar tot el que hi volgués, aquí allí podia vindre sempre que volgués, qui vulgui. Però no l'obligarem, ni molt menys. Forces i coses de seguretat de l'Estat. Són Guàrdia Civil i Policia Nacional, no els Mossos d'Esquadra. Li torno a repetir, la Guàrdia Urbana és un cos de les forces i coses de seguretat de l'Estat? No, igual que els Mossos. No, són... L'Arxaina tampoc ho és. Hem de diferenciar les forces i cossos de seguretat de l'Estat de les que no. I li torno a repetir. No, els Mossos no són forces i cossos de
seguretat. Marisa
Chambers. Sí, jo m'ho afegia a el que acaba de dir l'Àngels, no? De que aquesta comissió de l'1 d'octubre, doncs el que hagi pogut decidir el seu president pel dia d'avui respecte a aquest dia, doncs evidentment és el que ell ha decidit i no tots els membres d'aquesta comissió. I donar-li les gràcies al regidor que ens doni l'oportunitat de que el Partit Popular pugui ser allí. Moltíssimes gràcies.
Sí, perdona'm tota la vida.
Sí, sí, no sé, és que és curiós, no? I també, mira, la Carme deia una cosa que m'ha semblat molt interessant, no? Que és que la societat reclamem un estat de normalitat. I és així. És així, vull dir, l'1 d'octubre de fa 2 anys va passar, i va passar el que va passar, amb alguns els va afectar més i altres menys, però el que no podem estar és contínuament estar amb aquest relat, que per cert és el que interessa mantindre viu a les forces independentistes, perquè al final se'ls acaba el relat, se'ls acaba la història i ja no sabem què fer, no? Per tant, tornem a la normalitat i no sé, mirem cap endavant, intentem cosir allò que hem fet malbé entre tots, no? Potser, i deixem-nos ja de discussions i sobretot això, no? Mirem cap al futur.
Carme.
Jo quan parlo de tornar a un estat de normalitat, perquè el Joan Ramon deia, no podem tornar a un estat de normalitat. No és veritat, no podem pensar això. O sigui, sempre hi ha un estat de tornar a la normalitat. I això no vol dir que les actuacions judicials continuïn el seu curs, que un continuï reclamant els drets que creu que té o que evidentment té. Però, o sigui, el que no podem estar és en continu estat d'alerta i de tensió. No pot continuar això. Jo no dic que avui no hagi d'haver una manifestació, perquè igual que hi ha una manifestació el 8M, doncs, on les dones reclamen els nostres drets, doncs segurament l'1 d'octubre pot haver una manifestació on la gent reclami el que ells consideren. Però són les maneres. Jo crec que hem de tornar una mica a amb aquesta educació de la qual sempre han tingut. Jo no hi era ara a la paeria quan passava aquesta gent dient pim pam pum que no en quede ni un. Bueno, a mi tampoc me sembla excessivament greu, perquè la gent quan fa una manifestació fa... A mi me sembla més greu quan alguna gent que ens representa i que està al capdavant fa certes declaracions. Jo crec que quan parlo de normalitat és aquesta, no? De dir, hòstia, si tu i jo ens trobarem cada dia al carrer i ens podem veure cada dia i tu tens una manera de pensar i jo en tinc una altra, i una altra diferent a la de l'Àngeles i una altra diferent a la de la Marisa. Sí. I això hem de ser capaços de ficar-ho en comú i que no passi res, i que a mi no se m'ataqui de fascista perquè milito al Partit Socialista de Catalunya quan nosaltres hem estat els més catalanistes del món, els que hem defensat més... Bueno, llavors, bueno, clar, quan arribem a aquests punts, perdona, jo soc bastant més catalanista que molta gent de Junts per Catalunya, moltíssima, perquè no oblidem de quin partit veniu. És que a vegades ara sembla que vulguem demostrar que Junts per Catalunya som el descobriment progressista de l'esquerra catalana independentista. Us recordo que el 2011 el senyor Artur Mas no volia ni anar a la manifestació. Per tant, recuperem una mica, si tant voleu recuperar la memòria històrica, recuperem-la tots, però en un àmbit de normalitat, de discussió normal, pues una taula redona com la que tenim aquí, on tots puguem parlar.
Se pot parlar tothom, però jo el que estic dient és que no serà lo normal, ja com sempre. Per què? Perquè jo no oblidaré mai aquell dia. Estàvem parlant que l'1 d'octubre ja no podrà ser mai un 1 d'octubre normal i corrent.
Serà normal, si els dirigents i els governants de Catalunya ho volen. Perquè la societat ho està reclamant. La societat està reclamant tranquil·litat, fora tensions, aquest clima que estem vivint, no el volem. Llavors, això és responsabilitat dels governants. O sigui, jo no crec que ajudi, doncs, veure el senyor Torra, el senyor Puigdemont amb fundadors de Terra Lliure, sincerament. Crec que no ajuda, Vull dir, precisament no eren persones de pau. Per tant, això no ajuda. O l'abraçada del senyor Artur Mas en el seu dia amb David Fernández de la CUP. Doncs
lo que no ajuda és ficar la gent a la presó. Això perquè... porten 2 anys...
És que m'estàs barrejant, ja m'estàs barrejant.
Home, no, això sí que no ajuda. Si vosaltres aneu a reprimir, o les forces...
Perdona, vosaltres no vais a reprimir? Oye, retráctate ahora mismo.
Me retracto uno de vosaltres.
Hombre...
I que les forces i cossos de seguretat...
És que de verdad.
Vale. ¿Ya?
Hombre, ¿ya? No, hombre, es que no se puede decir... O sea,
puc parlar, yo le he deixat parlar a vostè.
Pretendéis hablar de normalizar la vida política y todas esas cosas cuando acabas de soltar semejante barbaridad.
Es que en el fondo es lo que piensa.
Bueno, ja rectificat.
Todo en el mismo saco.
Rectificat, i dic, les forces i coses de seguretat de l'Estat fan detinguts, fiquen a la gent a la presó, i en aquest clima segur que no tindrem tranquil·litat.
Però segur, de la mateixa manera segur, que els Mossos d'Esquadra l'altre dia davant del Parlament també en van desallotjar persones, sí, i també els hi van donar...
I els van desallotjar, val.
Val, i? Sí, i van pegar cops de porra.
Me sembla molt bé.
Lo mateix. Però, això ningú s'ha queixat.
Com que no se n'ha queixat?
No,
que,
jo no ho he sentit.
No d'això? No tothom se queixa d'això. Si fan una cosa malament...
Pues jo no ho he sentit que tu et queixessis.
Fixeu-vos que ha passat una cosa ara aquí a la taula que jo fa temps que dic i que me n'adono, i és una cosa que a mi justament no m'agrada, és lo de nosaltres i ells.
Claro.
O sigui, nosaltres i ells és una cosa que trobo que sí que fa una línia. O sigui, una línia de cap a un costat i cap a l'altre. I és una cosa, i acorda amb el que dèiem amb la Carme, de si després ens hem de seguir veient i tota aquesta història, si comencem a parlar de nosaltres i ells, crec que és un problema.
Però
parlo a la teoria, a la pràctica entenc que no, perquè afortunadament, jo ho veig cada dimarts aquí, quan s'acaba la tertúlia, escolta, marxeu tots bé i cap problema, i estic content per això. No, perquè al final, sí. Evidentment, tots teniu la vostra manera de pensar i les vostres raons, i ja està, i tothom les defensa, no? Però fixeu-vos que això del nosaltres i ells és una cosa que es va començar a fer anar, no? Nosaltres i ells, i, bueno, no sé.
Bueno, és el que dèiem abans, no? Estàs conmigo o estàs contra mi, i això...
Bueno, però és el que decim, vamos a ver, tu no puedes pretender que haya una normalización de la vida política, pública, etcétera, etcétera, cuando hoy tú tienes tu sede con dos furgonetas de los Mossos protegiéndola, yo tengo mi sede con dos furgonetas de los Mossos protegiéndola y la sede del PP ha sido vandalizada hoy.
Todo oye, normal.
Todo normal. Absolutamente una cosa, todo normal.
Quan surti el tema del judici del procés, podrem avançar o depèn del que surti?
Pero eso es como todo, es decir, aquí se ha dicho otra cosa también...
No, tú dices que es un tema obert, el tema aquest, el tema dels presos és un tema obert.
Lo que se ha dicho también por parte del señor que dice que los Mossos no son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido gente y la han puesto en prisión. Oye, con un mandato judicial, y deberías de saberlo. Deberías de saberlo. Es decir, eso que es lo más normal en una sociedad democrática, que es que los jueces, independientemente del poder político, decidan si hay indicios de delito o no y, por tanto, actúen en consecuencia, aquí parece que no, que es que por parte algunos delitos cometidos por parte de algunos no tienen que ser nunca ni perseguidos, ni juzgados, ni nada. Y yo soy la primera que siempre ha dicho que la presunción de inocencia prevale para todo el mundo, para todo el mundo. A partir de ahí tú sabes muy bien, e incluso creo que mejor que yo, cómo se aplica la prisión preventiva en España y cómo no. Y sabes también muy bien que hasta que no haya una sentencia, estos señores son inocentes. Y jamás me habrás oído a mí decir lo contrario, jamás. ¿Qué pasará cuando haya la sentencia? Pues dependerá de lo que quieran hacer los actores políticos. O jalear, otra vez, insisto, con el apreteo y el pim pam pum, o decir, señores, este camino no va a ninguna parte, vamos a dejarlo.
La sentència que presumiblement en 2 setmanes ha d'estar al carrer.
Això,
segons
això
diuen,
filtrat, això
segons diuen,
filtrat, sí.
Després del dia 12.
Mira, ara mateix m'acaben d'enviar una foto, ara mateix, de la 1:35 de la sede del Partit Popular amb 3 Mossos d'Esquadra al davant.
I cap manifestant davant, només els Mossos.
Bueno,
només els Mossos,
però
no hi ha ningú.
Serà,
i la gent passant...
Bueno, és preventiu, això, Marisa.
Per favor. Hombre, a veure...
És que és increïble.
Però què ha de passar?
Que és preventiu,
això. Que hem fet alguna cosa, els del Partit Popular?
Però ho heu demanat...
No, nosaltres no hem demanat res, eh?
Val, val.
Jo m'he
dic Marisa, Àngeles, si això ho heu demanat o és preventiu.
No. Jo m'he enterado perquè nos ha llegat una foto també d'un afiliado que ha dicho tenemos a los Mossos delante de la sede.
Però l'heu tingut durant molt temps, eh? Davant de les seules, Mossos d'Esquadra, no...
Ara és, i te pareixerà normal?
Sí.
Bueno, pues com també la tenien en un altre joc, com la tenien als jutjats, com tenien a...
Bueno, o sea, que un partit polític...
Que és normal que els Mossos tinguin que protegir la sede d'un partit polític.
Veritat, Joan Ramon, no creus que la tensió s'ha de baixar? No creus això?
Sí, Carme,
que haguem de continuar discutint sobre independència, si independència no. Podem discutir, però la tensió de veritat, no creus que l'hem de baixar?
Sí, per les dues...
Llavors, aquesta tensió que hem de baixar...
No, mira, espera,
que
les dues
ara sí que, me demano, m'acabo de... Llavors, aquesta tensió, o sigui, tu com a mosso, com a t'agradi o no, també força repressora de l'estat català, si li vols dir així, doncs, claro, perquè també heu cascat, perquè jo he vist els Mossos, perquè de tant en quant sembla que els Mossos no hagin fet anar la porra en la seva vida, quan també l'han fet anar. Però
la senyora aquesta... Quintana, la que van treure...
Deixa'm acabar. O sigui, jo aquesta tensió l'hem de rebaixar entre tots. I és que jo crec que per obligació, per... som els primers que hem de rebaixar aquesta tensió, som els polítics. O sigui, és una obligació humana, perquè estem al capdavant, perquè ho hem decidit nosaltres, perquè ens estimem a la gent, perquè volem que tiri endavant, perquè llavors, hosti, baixem, si és la nostra responsabilitat. Per tant, no podem fer el que estem fent ara aquí, amb aquesta taula redona.
Els fets de l'última setmana al Parlament no és que ajudin a rebaixar la història. No podem. Parlo de... no d'uns en concret, parlo de tots.
Hem de canviar el xip, i continuarem lluitant, i tu per lo teu, i jo per lo meu, i l'Àngeles per lo seu, i la Marisa m'imagino que també per lo seu, però d'una altra manera. Hosti, no pot ser, de veritat, me vull convertir amb la persona que porti la pau on sigui, de veritat, perquè és que jo no vull viure així, no m'agrada, no li agrada a ningú.
És que portem molt temps així. Portem molt temps.
Dos anys. Sí, ara fa dos anys, no?
Però què és culpa? Però de qui és culpa?
Llevamos mucho más tiempo.
De qui és culpa?
Estem parlant de l'octubre.
Bueno, de l'octubre portem dos anys.
Dos anys.
Fa dos anys, que sembla llunyíssim, són dos anys, només. O depèn de per aquí, s'haurà fet molts llargs. Però fa dos anys.
Sí.
Fa dos anys.
Sí, sí, pero yo insisto, o sea, me parece muy bien el discurso que acabas de hacer, que sea de rebajar la tensión y todas esas cosas, pero yo, y aquí distancias, oye, justitas, porque, insisto, aquí los que tenemos las sedes protegidas somos unos, y los otros no. Entonces, a mí no me da la gana que se nos ponga en el mismo plano moral, no señor, no señor, yo no he rodeado jamás la sede de nadie, yo no le he hecho jamás una pintada en la sede de nadie, yo jamás le he tirado una piedra al cristal de una sede de nadie.
La nostra salta també ha estat apedreada.
Sí, però,
i han tirat brossa a la porta, també.
Sí. Doncs... també recordamos las protestas de los ganaderos cuando llenaron la fira de Lleida de estiércol de vaca. A ver, pero ¿entiendes que no se puede poner...? Es que a mí me da la sensación de que algunos la brújula moral están pelín desnortada. O sea, no se puede poner en el mismo plano al que tira la piedra y al que recibe la pedrada. No se puede. No se puede, Carmen.
No, bueno, pero sí que tenemos que hacer algo para que el que tire la piedra deje de tirarla.
Sí, ¿no? Para empezar,
sea,
que se le detenga,
sea, que no quiero...
y en el caso de que se vea que hay un delito, que se le juzgue.
Bueno...
lo que se está haciendo con el juicio del llamado procés.
Jo és que em dóna la sensació que, i ho he dit abans, que ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana els interessa rebaixar el suflé. No els interessa perquè s'acaba el relat. Vosaltres no us interessa, voleu contínuament tirar llenya al foc, i llavors penso que això no ens ajuda, ens ajuda en res.
Però per què...
Volem normalitzar.
Bueno, ara no estem en un estat normal. No estem en un estat normal de moral, físic. Moralment no estem en un estat normal. Per què? Perquè nosaltres encara tenim gent a la presó, nosaltres vam sortir apallissats el dia 1 d'octubre i això va mermant, i ho tens dintre, ho tens interioritzat. No estem normal, com abans. O no sé si us passa a vosaltres, almenys me passa a mi. Jo no puc tornar a pensar el mateix que fa dos anys.
Què pensaves fa dos anys?
Doncs que podríem arribar a la independència.
De veritat?
Tranquil·lament, sí. I tranquil·lament, sense fer mal a ningú.
O sigui, tu
amb un 48% del suport de catalans... Bueno, pot arribar a la independència.
Però si ens haguessin deixat votar, sabut. Ara no ho sabem. No ho sabem
perquè
no es va deixar votar a la gent.
Que no és verdad.
Si sapiguéssim la gent que va ficar la papereta dintre i hagués dit sí, doncs llavors sabríem si teníem el 48% o tindríem el 57%.
¿Y qué pasa? ¿Que la gente que vota en las elecciones autonómicas no forma parte de ese tanto por ciento mágico que algunos pretendéis vender? Es decir, si la realidad fuera que ese bloque mayoritario de la sociedad catalana quisiera la independencia, macho, la CUP, entre otros, tendrían, mayoría absoluta en el Parlamento, cosa que no tiene. Punto primero. Punto segundo. Y es que a mí, de verdad, que alguien... que, insisto, viene de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
es que de
diga,
tenso, ¿eh?
Haga el relato de que es que me apalizaron y tal, pero yo no fui a denunciar porque... Oye, hay un montón de denuncias puestas,
sí, bueno.
Y en los juzgados se verá qué recorrido tiene y qué recorrido no tiene. Pero lo que no puede ser es que a mí me vengáis con el cuento de que es que nosotros pensábamos que podríamos hacer la independencia hace dos años sabiendo que os saltabais todas las leyes a la torera.
Bueno.
Aquesta
és la seva interpretació. Aquesta és la seva interpretació.
No, la meva no. La del Tribunal Constitucional.
La de objetiva.
Però jo crec que quan
fan les eleccions al Parlament català, jo estaria a favor de la independència, t'ho dic de veritat, igual que estaria a favor per una qüestió de democràcia, si guanyés un 60% i pico, un 70%.
Doncs fiquem les urnes, anem a votar-ho.
Home, doncs si tenim eleccions cada 4 anys al Parlament...
Ja no, anem a votar precisament aquestes coses.
Bueno.
Anem a votar a veure si volem ser independents o no. Només això és ficar una papereta dintre d'urna. Res més.
Carme, de totes maneres, vosaltres defensàveu la via del mig.
Té raó, l'autodeterminació. Sí.
No, però defensàveu també la federalització.
La federalització, sí.
Bueno.
Escolta, que hem arribat al... Amb tot el carinyo, també a vegades defensa una cosa i a l'endemà...
Bueno, evolucionem, com tots. Afortunadament, la política evoluciona, afortunadament.
Àngeles, Carme, Joan Ramon i Marisa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Ens veiem aviat.
Adéu.
Nosaltres que ja ens plantem a les 2 de la tarda, uns segons, i res, escolta, que acabes de passar un bon dimarts. Tornem demà, puntuals, com sempre, a les 12:20, i fins llavors segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Que acabes de passar un bon dimarts. Salut. Adéu.